Bona nit, mainada!
Bona nit, Moisès!
Som a la Moxiganga. Doncs ja tornem a ser aquí, ja tornem a estar aquí, preparados, listos, ja. Això és el que diem quan comencem la Moxiganga. I això és el que passa ara, que comença el programa infantil. Comença la Moxiganga. La Moxiganga, el programa infantil, que ens ho passem molt i molt bé amb la nostra música, les nostres cançons i les nostres seccions que fem d'anar en tant aquí a la Moxiganga, perquè avui us hem preparat, el posem fil a la poesia. Doncs sí, avui trucarem a la Montse Peláez, que ens explicarà el bestiari, que és de Miquel Desclot. Ja sabeu que la Montse sempre ens explica els seus poemes, molt xulos, per cert, doncs avui tindrem reacció de Posem fil a la poesia. I com que ens parlarà d'animalons, avui us explicarem un conte que també anirà d'animalons, d'un concretament, d'un animaló que es diu rossinyol. El rossinyol, que és un ocellet que canta molt, molt i molt bé, doncs avui us explicarem el conte, el rossinyol. Com sempre, després de la Moxiganga acabarem amb una cançó de bressol i llavors serà el moment que ens anirem tots a dormir. Vol dir que s'acaba el dia, s'acaba la Moxiganga i demà comença un nou dia. Un nou dia que hem d'anar a l'escola i hem d'estar ben desperts per entendre bé el que ens expliqui el senyor o la senyoreta. El mestre en aquest cas, eh? Doncs bé, ja us hem explicat tot el que farem avui a la Moxiganga, doncs ara només ens queda dir-vos que aquí, a la Moxiganga, tenim una pàgina web, que és www.moixiganga.es. A part de dir-nos el dia que feu anys i nosaltres us felicitarem aquí a la Moxiganga, doncs ens podeu fer moltíssimes coses, com escoltar els contes, podeu escoltar un pauet, podeu escoltar totes les Moxigangues que hem fet fins al dia d'avui i també podeu veure les webs que de tant en tant us recomanem aquí, a la Moxiganga. També trobareu jocs de falda i també trobareu a la nostra pàgina web un número de telèfon al qual podeu trucar i dir-nos tot allò que vosaltres vulgueu, que nosaltres aquí a la Moxiganga us ho posarem. Sortireu per la ràdio. Vinga, truqueu tots el nostre número de telèfon i si no, doncs ens podeu enviar un mail. Doncs amics i amigues, agafeu-vos fort perquè està a punt de començar el programa infantil. Comença la Moxiganga.
Yeah. company, un cha-cha-cha. És un vals colossal com on hi ha. Miau, miau, miau.
Ei, s'ha ratllat, s'ha ratllat. Cruz Figueres s'ha tornat a ratllar.
Tercera te'n sortiràs. T'hi apuntes?
Crustilleres, i tant. Això és bufar i fer croquetes.
Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, fiu! Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, fiu! Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, fiu!
Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, fiu! Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, fiu!
Balla l'agulla seguint el compàs. El vals del gramòfon no s'atura pas. Peti i peti tu segueix girant.
Sóc un ballarí per sucar i cruzant. Cruzants, 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 cruzants.
Cru, m'he ratllat, m'he ratllat. Crustillons, m'he ratllat.
La xirimoia.
No, no, no.
La moxiganga.
Oh, yeah.
La xirimoia.
No, no, no.
La moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
Doncs ja estem a punt d'enfilar una nova secció de la Montse que ens porta Posem fil a la poesia. Bona nit, Montse.
Bona nit.
Què tal? Com va tot?
Molt bé, ha passat el temps volant, eh?
Oh, i tant, que passa ràpid el temps. Encara ens en recordem d'aquells poemes que ens explicaves, dels mussols, dels gatets, sí, dels animalons de nit, vaja.
Veritat, eh?
Sí, sí, sí.
El bosc belluga a la nit.
Sí, el bosc belluga, això mateix. Sí, 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 tant. I avui què ens portes avui, Montse?
Mira, mentre esperava la teva trucada, estava fullejant un llibre que m'encanta. De tant en tant l'agafo. És el bestiari del Pere IV.
Uh-huh.
És un llibre, suposo que tots els nens que ens escolten, perquè això és una passió que comparteixen tots els nens, de fet els adults també, però els nens, els animals, oi que sí?
Sí, els agraden molt els animals.
Tu coneixes cap nen o cap nena que no els agradin els animals?
No, cap. El que sí que conec molts nens que no cuiden els seus animals.
Ah, sí?
Sí.
Oh, això en podríem parlar un dia també, eh?
Oi que sí?
Doncs jo si us llegeixo poemes d'animals és perquè els acaroneu, aquests poemes d'animals, no?
Clar.
Perquè els malmeteu.
Clar, clar. No, jo em referia als nens que tenen animals a casa, eh?
Per això.
Que no els hi posen mai menjar. Ni els hi canvien l'aigua dels peixos. En fi, Montse.
Això ja seria un altre programa, oi que sí?
Seria un altre programa. Si avui anem a escoltar poesia...
Però està bé que ho deixis anar així. També mentre entre poema i poema s'ho rumiaran una mica. També.
Això, sí. Sí, sí. I de quins animals parlarem avui?
Mira, n'hi ha per triar i remenar. El bestiari del Pere IV és un llibre que jo penso que igual és per nens més grans. De totes maneres, que hi pensin, que hi pensin en aquest llibre. Però tot remenant el bestiari del Pere IV, m'ha caigut a les mans, saps aquelles coses? El bestiolari de la Clara, escrit per un poeta que un altre dia, em sembla que va ser el mes de novembre o així, ja us vaig llegir poemes d'aquest senyor. Però és que m'agrada tant com escriu, és tan divertit. Fa uns jocs de paraules, el Miquel d'Esclot.
Ah, sí, que ens en vas explicar molts de contes.
Us en recordeu?
De poemes, sí, sí, sí.
Aquells poemes d'instruments tan divertits.
Sí, tant. Per Santa Cecília ens els vas cantar.
Ah.
Recitar, volia dir.
Sí, sí. Els poemes d'instruments sonen com cançons gairebé.
Sí, sí.
Però aquest senyor, jo m'imagino que agafant els altres bestiaris que tenen escrits d'altres poetes, va agafar i va fer el bestiolari. Jo diria que la Clara és una seva filla. I li va fer un bestiolari de la Clara. I jo el voldria compartir amb vosaltres.
Molt bé.
Que sigui una mica el bestiolari de tots, que suposo que el Miquel ja estaria content de compartir aquests poemes. Per això ho fa, per compartir-los amb tots vosaltres.
Clar, sí, sí, sí.
Jo, mira, me n'aprofito que aquest senyor escriu també i us els escolo dins de cada casa de cadascun de vosaltres.
Molt bé. Doncs som-hi, com vulguis.
A veure quin és el primer que penso que us podria... És que és el meu problema, Moisès, de veritat, eh? És que jo els llegiria tots i estaríem aquí a quarts de 15 i els pares et trucarien per dir-te, noia, fem el programa, va, ja passaré via. Em salto un que començo a retallar perquè aquest bestiolari és tan divertit que a vegades agafa animals de contes.
Uh-huh.
I aquest és la rata d'escala. Això era una rateta que embrutava l'escaleta i escampava uns cagallons menudets com perdigons. Fins que un dia li van dar menzinetes per sopar, va deixar, doncs, la rateta d'embrutar aquella escaleta.
Doncs sí, sí, totalment al revés que el conte, eh? Que...
Sí. Era tan neta i polida que tot el dia es comprava, aquesta, res. Aquesta vinga a embrutar l'escala, fins que al final...
Fins que al final ja no la va embrutar més,
no
oi?
No la va embrutar més, mm-hmm. Perquè algú se'n va encarregar. Però és xulo, que sí?
Sí, sí, sí.
Recorda el conte així, allò que us deia de jugar amb les paraules. Hi ha un que es diu Cuc, que és molt curta aquesta paraula.
Sí.
Doncs aquest poema, si el veguéssiu, n'hi ha una paraula sota de l'altra. Cada vers és només una paraula. I tots són monosíl·labs.
Ah, a veure, és molt interessant això.
Preu les orelles, que sona divertidíssim. Diu així, el poema del Cuc. Jo sóc el cuc d'ull cluc que duc el suc i el bruc, el ruc del duc de Nuc.
Caram, déu-n'hi-do, per fer aquest poema.
Però és divertit.
Sí, tant. Sí, sí, sí.
A mi em recorda, que també és d'en Pere IV, parlant del bestiari, si no m'equivoco, un poema preciós també pels més grans, que segur que aquests grans si llegeixen i volen escoltar el teu programa, però si els agrada la poesia, hi ha un poema preciós d'en Pere IV que es diu Tirallonga de monosíl·labs. I de veritat que és un poema llarguet i tot només utilitza monosíl·labs.
Déu-n'hi-do, ha de ser difícil escriure això.
Doncs els pares, sí, això ho han de fer bons escriptors. Que parin les orelles, perquè també segur que els agradaria. Però mentrestant, passant pàgina, he trobat un... Mira, si algun nen, un nen que es diu Nil i un altre que es diu Pol, aquest els hi dediquem, va.
Molt bé.
Perquè es diu El cocodril del Nil i el mussol del Pol. El cocodril del Nil crida el mussol del Pol. Ai, el queixal, quin mal! I fa el mussol del Pol, el cocodril del Nil. Posa tigel amb mel.
Gel amb mel va bé per curar?
Jo ho estava pensant, deu ser una recepta de l'àvia, no? Si hi hagués alguna àvia que també ens escolti, eh?
Sí.
Algun dia t'ho podrien... Podrien xiular les orelles i dir-t'ho.
Potser sí, potser sí.
Perquè si ho diu, segur que ha sortit d'algun raconet d'alguna àvia, això de posar-se gel amb mel. Potser sí.
Potser sí, o potser és per posar gel al cop i la mel a la boca.
Exacte.
Què et sembla?
I llavors així s'endolça el mal.
Això.
Potser sí. Mira, aquí n'hi ha un també que una mica més i s'empatxa, perquè sabeu de quin animal parla?
No.
Del llop de la rondalla.
Ah, carai, el llop. Sempre surt escaldat als contes, el llop.
Ui, aquest. Quina peça, aquest llop. Però mira, aquest poema és molt divertit.
Aviam.
S'alimenta de iaies o de nenes amb caputxa i trenes, de cabretes o de porquets, caçats de poc o freds. I és que els autors de contes i rondalles li fan passar més gana que unes estovalles. Però si li donessin pinso per dinar, el llop fora més bo que el pa.
Clar, és ben veritat això, si donguessin pa, ai, pinso, doncs seria bo, clar.
Com ho veus, és que ves a despavilar el pobre, no?
Clar, és que té gana el llop.
Clar.
Sí. És ben veritat això, Montse.
Mira, si algú coneix un llop, doncs ho expliqui. A veure si donant-li pinso deixa de menjar-se...
Nenes amb trenes,
eh? Nenes amb trenes.
Això mateix.
Sort que només passa als contes, això.
Oh, i tant, sort.
Però que són ben simpàtics els llops, diuen.
Sí, això diuen, sí.
Sí.
Uh-huh.
Doncs mira... Una mica cosins del llop, també hi ha els gossos.
Ah, sí? Són ben cosins?
Sí, i en aquest poema, mira, jo no ho sé, igual m'ho invento i si m'escoltés en Miquel Desclot, no sé pas què em diria, però hi ha un poema que diu així, diu el primer gos, i ben bé que dona la sensació que parli del primer gos que va entrar en aquesta casa d'en Miquel. Diu així, el primer gos és com el primer amor, no n'hi ha cap altre com el primer amor. No té un quart d'any i és una bola negra, i per això es dirà tirant-lo negre. Tirant-lo negre, salta, foll de goig, i el que replega ho trinxa com un boig. Però creix i es tenyeix de ros i de negre, i ara s'haurà de dir tirant a negre. Tirant a negre, corre pel jardí, com un rei desfensa del veí. Al cap de poc domina la terrassa amb altiva mirada d'amenaça. Uns dies més tard, i ja és governador de la cuina, el rebost i el menjador. I a pocs mesos ja és amo de la casa i em controla fins la darrera frase. El primer gos és com el primer amor. No n'hi ha cap altre com el primer amor.
Doncs sí, suposo que és ben veritat, oi? El primer gos que entra a casa te'n recordes tota la vida.
Sí, jo no n'he tingut mai cap a casa, perquè en un pis jo penso que millor en cases, però també segur que els que sí que en tenen, jo em sembla que hi estarien d'acord.
Segurament que sí.
Tothom se'ls estima tant que és veritat, acaben sent amos del sofà, eh? Això sí que em diuen els meus amics.
Això sí que és veritat.
Arriba el gos i tot a fora. El millor lloc pel gos. Escolta'm, mira, me'n queden dos i us deixaré un dels més divertits pel final.
Molt bé.
Però el penúltim, també val la pena, eh?
Ah, i tant. De quin animal ens parla el penúltim?
És molt divertit perquè diu, ruc, molt ruc a l'escola. Ves aquí un ruc, tan tros de lluç, que ni el seu nom sabia escriure a la pissarra o cap d'estrus. R, U, C trencada, rus. I el mestre, arri, doncs, a Rússia, i li clava una guitza al gamarús.
Sí, juga amb la C trencada, oi, aquest?
Divertit, sí.
Molt divertit, i tant.
Tant tros d'asa, pobret, que no sabien escriure el seu nom. És clar. Que això, fins i tot gairebé els nens de P3 ja se'ls escriuen tots, eh?
Oi, tant, que se'ls escriuen.
Ha de ser un ruc, tan gran i encara. Però ho reservava pel final.
Aviam.
Un que ho recordarà. Si dic la gallina capitana, qui us recorda això?
La gallina capitana?
Sí, la gallina punicana, quan aneu cada setmana.
Sí, tants.
Doncs mireu quina musicalitat que té aquest poema, és veritat. Quan m'havies dit això de que els poemes canten? M'ho has dit en algun programa?
Sí, avui em sembla que t'ho he dit. Oh, ha passat, potser t'ho vaig dir.
Ha passat, oi? Sí. Que ja se'ns barregen els dies. Doncs aquest, la gallina capitana, ja veureu quina musiqueta que gairebé que treu el poema. Mireu, fa així. La gallina capitana fa un decret cada setmana, que les lloques i els pollets no s'ajuquin amb els peus freds, que els pardals i els coloms posin bé els punts i les comes, que les oques de l'estany facin pipí dins del bany, que les polles i els pollastres prenguin model dels sapastres, que els galls d'indis i els ponts no s'acabin els torrons, que els garrins i les conilles vagin sempre amb sabatilles. La setmana que fa set, per descans, fa fer un banquet.
Doncs sí que és musical, sí, aquest.
O que sí, gairebé el podríem cantar. La gallina capitana fa un decret cada setmana.
Ja deu estar fet una mica expressament, això.
Sí, segur que sí.
I tant.
Jo no l'he cantat perquè, mira, no és el meu fort i potser tenques la ràdio abans d'hora. Però és molt divertit. He pensat que aquest us el voldria guardar pel final.
Molt bé, doncs és molt xulo, sí.
Que és maco.
I tant. Molt bé, Montse, ens ha encantat també la secció d'avui. Posem fil a la poesia de Montse Peláez.
Us he dit bona nit amb el bestiolari de la Clara d'en Miquel Desclot.
Doncs sí, està molt bé. Molt i molt bé. Doncs jo només et diré que d'aquí uns temps et tornem a trucar.
Molt bé, jo estaré encantada d'esperar la vostra trucada.
Doncs nosaltres estem encantats d'escoltar els teus poemes dins d'aquesta secció tan bonica que ens fas de Posem fil a la poesia. És una secció que ens relaxa i ens convida per anar a dormir, eh?
Ja em sembla que sí. A mi també m'agafa una soneta. Cada vegada que quan penjo el telèfon em sembla que tota la feina que em queda per fer la deso en un calaix i penso, demà ja la farem.
Oh, i tant que sí, demà ja la farem. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i bona setmana.
Bona nit i bona setmana a tothom.
Bona nit, adeu.
Propera, adeu.
Senyorets i senyoretes, tot seguit anem a explicar el conte de la cigarra que tot el dia tocava la guitarra. Que esteu preparats? Netegeu-vos bé les orelles, deixeu de fer burilles i escolteu atentament.
Ha! La formiga durant l'estiu i avall no parava, recollint engrunes de pa, sempre tan aixafegada.
que de sobte va arribar l'hivern.
Ui, quin fred! Feia una rispa que pelava.
La formiga es va amagar
al seu cau ple de menjar. Arriquitam! I la cigarra seguia tocant la guitarreta. Tot el dia tocant la guitarra.
El rossinyol. Al Palau de l'Emperador de la Xina hi havia tots els luxes que us pugueu imaginar. Les parets eren cobertes de la seda més fina. Els mobles eren fets de porcellana més delicada i les fustes més aromàtiques tallades en formes precioses. I el terra era tot encoixinat i s'hi podia caminar descalç, perquè era fresc a l'estiu i calent a l'hivern. Al jardí s'hi podien sentir totes les olors del món i passejar entre flors que semblaven de vellut. I era un jardí tan i tan gran que ningú no sabia ben bé on s'acabava, perquè el jardí es convertia en bosc, i el bosc arribava fins al mar. I allà, vora el mar, un rossinyol cantava les melodies més boniques que s'hagin sentit mai sobre la terra. La fama del rossinyol es va estendre per tot el país, i l'emperador, que no l'havia sentit mai, perquè l'ocell vivia molt lluny del palau, va demanar que l'anessin a buscar. Quan el rossinyol va cantar davant seu, l'emperador ho va trobar tan i tan bonic que es va posar més content que mai. Ningú no havia vist mai l'emperador tan content i tothom va quedar molt impressionat, tant que van decidir que el rossinyol es quedés al palau. Van manar que li construïssin una gàbia d'or i que tingués tot el que li convengués. Tothom estava molt content que el rossinyol visqués al palau. Bé, tothom menja el rossinyol. A la Xina no es parlava de res més. La gent volia imitar el cant del rossinyol pel carrer, però n'hi havia que més aviat semblava que imitessin un porc, o bé un tigre o un cocodril, o fins i tot una vaca, perquè ningú no podia refilar tan fi com el rossinyol de l'emperador. Fins que un dia va arribar al palau un paquet del Japó. L'emperador del Japó, que havia sentit el rossinyol en una de les seves visites a l'emperador de Xina, li regalava un rossinyol mecànic. Era com un rellotge. En lloc de carn i ossos, tenia per dins engranatges, cordes, palanques i botons. I en lloc de plomes, tenia or i pedres precioses. A l'emperador li va agradar tant l'ocell mecànic. El rossinyol no cantava pas tan bé com el de veritat, però va deixar tothom impressionat, perquè sempre repetia la mateixa melodia i la gent de seguida se la va poder aprendre. Per tot el país, tothom xiulava la melodia de la nova joia de palau. Tanta tensió va despertar el rossinyol mecànic que es van oblidar del rossinyol de veritat. I un dia, que els criats estaven despistats, el rossinyol de veritat es va poder escapar de la gàbia d'or i va tornar al seu bosc. Però vet aquí que un dia el rossinyol mecànic es va espatllar. El mecanisme de cordes, politges, contrapesos, engranatges i palanques s'havia gastat. A part d'això, però, l'emperador ja començava a estar fart de sentir sempre la mateixa melodia. Els savis no sabien com arreglar aquell rossinyol mecànic, però tot i això, la gent del palau i del carrer encara xiulaven la seva cançó repetida tantes i tantes vegades, perquè creien que així podrien agradar a l'emperador tant com el rossinyol mecànic. L'emperador, però, es va posar malalt. I en lloc de millorar, com més remeis li donaven, més malalt es posava. L'emperador ja no podia ni sortir del llit. I tot i que la suor li demanava el cos, cada vegada tenia més i més fred. A palau no se sentia ni una mosca, perquè havien posat tovalloles per tot arreu perquè ni tan sols les passes fessin soroll. En senyal de respecte per l'emperador, a qui ja donaven per mort. Però vet aquí que mentre l'emperador repassava cada cop amb més tristesa com li havia anat la vida i els mals records li omplien l'habitació de fantasmes del passat, va sentir la melodia més meravellosa que havia sentit mai. No sabia pas d'on venia, però de seguida va endevinar de qui era aquella veu privilegiada. Era el rossinyol de veritat, que, quan havia sabut que l'emperador estava trist i malalt, havia vingut a la seva finestra per alegrar-lo altra vegada. Rossinyol, amic meu, has tornat. M'has retornat l'alegria i m'has salvat la vida, li va dir emocionat l'emperador. Queda't sempre al meu costat. Cantaràs quan voldràs i trencarem el rossinyol mecànic en 1000 bocins. No ho facis. Guarda'l com el que és, una joguina o una joia. I deixa que jo vingui a cantar-te a la teva finestra quan em tingui ganes. Jo seré els teus ulls que volen pel teu imperi. Però m'has de prometre que no ho diràs a ningú que tens un ocellet que et ve a explicar les coses. I així, tots dos, hi sortirem guanyant. La cançó de bressol que us proposem avui es titula El sol se'n va a dormir.
El sol se'n va a dormir. La lluna ja arriba.
El sol se'n va a dormir era la cançó de bressol que us hem proposat avui i això vol dir que nosaltres també ens anem a dormir perquè la moixiganga arriba al final. Doncs ens ho hem passat molt bé avui escoltant la Montse Peláez, escoltant el conte del rossinyol. Soc el Moisès i ens tornem a retrobar, com no, d'aquí una setmana justa, aquí, en aquesta mateixa sintonia. I sobretot, 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 no hi falteu, perquè aquí, a la Moixiganga, passem llista. Bona nit a tothom!
Els grunys i els petits us diem